A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts a Guioneando, el podcast dels germans Serra sobre narrativa. Audiovisual consells, anècdotes i creativitat per inspirar els teus guions Guioneando, perquè tot comença amb una gran història.
T'has quedat a gust?
Sí.
Bueno, doncs ja està, això és important.
El cafè és boníssim. Això de tenir un cafè aquí mentre fas el podcast i tal és meravellós, eh?
Bueno, però això és ràdio, aquí s'ha de parlar, s'ha d'explicar alguna cosa, eh?
Bueno,
jo no ho veig igual que tu.
Ja ho sé. Avui no volem ser un, ni dos. Avui volem ser tots.
Uau.
Vale.
Bueno.
No, espérate. Avui parlarem d'una tècnica. És que ho estava preparant, però se m'ha anat el sant se m'ha anat...
Jo no va cridar la gent. Quan m'has dit això, dic, bueno, doncs vaig cridar la gent, que vagi passant.
Sí, perquè jo dic, ara faré una introducció i estava pensant què dic. Bueno, doncs això, que serem molts. Avui serem molts i tu volies fer entrar a tota la gent i tots els tècnics i a tothom cap aquí dintre. Doncs no, senyor, avui parlarem d'una tècnica narrativa que pot utilitzar-se tant en el món literari com en el món audiovisual, que és molt, molt interessant, molt fascinant. Estic parlant de l'efecte Rashomon.
Bueno, com ens agradaria a nosaltres, és quan cadascú té la seva veritat i totes són discutibles.
Doncs sí, és veritat. Bueno, aquesta tècnica, ara desvelarem el misteri perquè hi ha algú que des de darrere s'ha quedat així amb els ulls ojipláticos, no? Dient, què estan parlant aquesta gent? És una tècnica que va néixer al cinema de la mà d'Akira Kurosawa. I el seu co-guionista, que així que aquí tinc que anar a la xuleta directament, però mai me'n recordo, que és Shinobu Hashimoto. De Kurosawa no en recordo, però del pobre Shinobu Hashimoto, guionista, narrador, no me'n recordo mai. Però bueno, la veritat és que és una tècnica, va sortir a partir de la pel·lícula, es va inaugurar, que és precisament Rashomon, una pel·lícula extraordinària que és d'obligatori visionat. Uh-huh. O sigui, aquí és d'aquelles pel·lícules que quan jo donava classes a la uni era obligatori que sortís directament en el programa. La veritat és que aquesta tècnica que sorgeix, repeteixo, del nom d'una pel·lícula, Rashomon, podríem dir que s'ha expandit com una taca d'oli. O sigui, ara mateix, quan tu fiques a Google, ho he provat, abans de començar a fer la gravació, poses l'efecte Rashomon i és increïble. O sigui, comencen a sortir absolutament un munt de referències, tant pel món de la televisió, el món de la literatura, i fins i tot, i mirant això a la Wikipedia ho he descobert, el món de la psicologia. O sigui, ha creat fins i tot una etiqueta. Per a nosaltres el que ens interessa és la part narrativa, evidentment. Així que, ja que això ja forma part del part nostre de la narrativa audiovisual, doncs parlem. És una construcció, diguem-ne, quan ja ets un guionista avezado, no?, que ja comences a tenir una sèrie de recursos, podríem dir que és una tècnica que pot ser complexa i a la vegada simple, no?, que és el que tu deies al començament, que és explicar una mateixa història però des de punts de vista diferents.
Bueno, dit d'una altra manera. Diferents. Dit d'una altra manera, és com aquella reunió familiar, no?, on tothom recorda diferent aquell any que es va enfadar la iaia, saps?
Exacte.
O sigui, de cop i volta, tothom recorda aquell Nadal perquè va ser inoblidable, va ser aquell any que la iaia es va enfadar, però si tu preguntes a cadascú per què es va enfadar, donarien respostes diferents. Per això diem que és una veritat com a flexible, des de tots els punts de vista, i té tot el sentit del món. O sigui, al final del que es tracta és de dir quin punt de vista escollim a l'hora d'explicar la història?
És
potser tots?
Sí, sí, és molt interessant, perquè aquí ja no és la veritat el que és important, sinó és la manera com entén cadascú aquesta veritat. O sigui, anem al cor d'una veritat que, a veure, pot ser qüestionable, però l'exemple és magnífic. O sigui, aquestes reunions familiars, precisament, o per exemple, quan la família recorda els events del passat, no? O sigui, tots tenim la nostra versió. Tu i jo, quan hem parlat de coses que hem viscut a la nostra infantesa, tu l'has viscut d'una manera, jo l'he viscut d'una altra, i fins i tot s'ha donat el cas de que el que creien que era un record propi era el record d'una segona o tercera persona. Això passa. I això dona peu, precisament, a aquesta tècnica fascinant que l'any 1950, l'Akira Kurosawa, quan va presentar la pel·lícula Rashomon, que, per cert, està basat en dos contes meravellosos que estan editats, crec que per Ciruela. El Shinobu Hashimoto, gràcies, Víctor Navarro, ell ja sap per què ho dic, això, va adaptar aquests contes i va crear aquests quatre relats sobre un crim en el qual cada narrador, cada personatge, cada protagonista, que són la dona, el bandit, el mort, que és tot a través de la figura d'un mèdium, que és molt interessant, i llavors el testimoni, ofereixen una veritat que és clarament incompatible cadascuna amb la veritat real.
Bueno, és que aquesta és la clau.
I ahí està tot el joc.
Aquest efecte no ha de resoldre res. O sigui, que el que ha de fer és insinua, mostra com ho viu cada un dels personatges, al seu punt de vista. Insistim molt en això, però és que al final no deixa de ser això. Hi ha moltes històries que estan explicades d'aquesta manera, en la qual vivim aquest fet. Hi havia una no sé si el duelo de caballeros o una cosa així.
Bueno, hi ha una pel·lícula fantàstica que és The Last Duel.
Deus aquesta.
Sí, jo ho he pensat de seguida, perquè precisament jo estava pensant en les pel·lícules modernes, i això s'aplica en moltíssimes, però L'últim duelo,
sí,
està la traducció que es va estrenar aquí en castellà, que és una pel·lícula del 2021 de Ridley Scott, Angio, diguem el nom dels guionistes, sisplau, això m'ho van comentar, el nostre amigo Juan Luis diu, és que no parleu de guionistes, no diu noms, pues sí, guió de Nicole Holofcener, t'arrepentiràs, Juan Luis, t'arrepentiràs. Nicole Holofcener, Ben Affleck i Matt Damon són els guionistes precisament d'aquesta història. Tres versions d'un crim que revelen, o sigui, un crim medieval amb una història d'honor i que, bueno, el complement de lo que deies tu, el complement de la història, al final no saps quina és la veritat, si va passar el que diuen o no va passar. Això també passava precisament en la Noia perduda de David Fincher, que també és un guion molt brillant aquest de William Flynn, que és la desaparició d'una dona que és explicada a través de les veus que manipulen la seva pròpia història. O sigui, són relats en els quals l'espectador es converteix en una mena de jutge, i això és molt, molt potent. O sigui, que li dones el paper a l'espectador d'acabar explicant les històries. Això, per exemple, Zhang Yimou també ho feia a la pel·lícula Hero, que és del 2002, bueno, és una llegenda d'un assassí, pel·lícula fascinant, que canvia segons qui t'està explicant la història. O sigui, canvia moltíssim tot el tema. I la televisió, em sembla, que també hi ha exemples notables al respecte. Per exemple, hi ha una sèrie que és d'Affair, històries d'infidelitats, que evidentment aquí també tenim una sèrie interessantíssima que depèn de l'òptica de qui narra la història, doncs la cosa canvia i moltes vegades, el que dèiem en el capítol anterior, els silencis, el que no es diu, el que s'oblida, sigui voluntàriament o no, també fa encaixar la història. Darrerament hi ha una sèrie que a mi m'ha fascinat, que es diu Disclaimer,
sí,
que aquesta és molt potent, d'Alfonso Cuarón, precisament el que va adaptar una novel·la, en la que aquí la història es descobreix a través d'un llibre, explica un incident tràgic i que posa de relleu una història que realment no sabe, si seguim aquesta història, la dona, que és una persona pública que a més treballa per una ONG, es veu com la seva realitat queda absolutament danyada per aquest llibre, que és una mena de venjança.
Bueno, també aquí aquella sèrie de Com vaig conèixer la teva mare.
Ah, sí.
Com coneixeu vostra mare, sí.
També, doncs, també.
Cada record del passat és encara més fantasiós i encara més desvalor. Bueno,
Sí, sí.
Parlaríem d'això també. I després també un clàssic, el de X-Files.
Oh, fascinant.
I Mulder i Scully vivint els mateixos fets, ho veuen d'una manera totalment diferent. Ho veuen i ho viuen d'una manera totalment diferent.
És un joc que polièdric que dona, bueno, que jo penso que és fascinant perquè ja no es tracta de resoldre enigmes, sinó mostrar, bueno, com de diferents poden ser les percepcions que un personatge i un altre tenen d'una mateixa realitat. I això, clar, des del punt de vista de la construcció dramàtica, doncs dona molt de lloc. I la prova d'això és que constantment, fins i tot, de forma divertida, hi ha sèries que han agafat això, inclús el Simpson també té el seu capítol amb l'efecte Rashomon. O sigui, és que, bueno, diguem-ne que l'ombra d'aquesta tècnica, entre cometes tècnica,
que no té el Simpson,
és allargada.
Que no té.
No, no, i amb el Simpson és tot, i això ho sabem, que nosaltres som una simulació del Simpson, la realitat són els Simpsons.
Exactament.
Nosaltres som la simulació d'aquesta realitat. Bueno, com se treballaria tot això? Jo crec que aquí no hauria una tècnica com a tal, però sí que és veritat que si ens lo plantegéssim d'una manera orgànica, creativa, de dir, escolta, crec que tinc que treballar amb aquest efecte Rashomon, una de les claus seria, l'hem parlat moltes vegades, de trobar-ne el conflicte, allò que mou la història. Si nosaltres volem desenvolupar aquest efecte Rashomon i ho volem crear, ja sigui en un curtmetratge, ja sigui en un conte, ja sigui en una novel·la o el que sigui, narratiu, el conflicte és la clau. Perquè sense que hi hagi aquesta fricció, no tenim moviment, no tenim res.
No tenim res. Deien que la idea havia de tenir conflicte i moviment, però sense conflicte, quin moviment pot haver-hi? Després podria seleccionar, seria important seleccionar quines veus explicar en aquesta història. I és important aquí, és important no explicar la mateixa història diverses vegades, des d'un punt de vista massa coincident, perquè si no estem fent perdre el temps al mateix espectador o lector, si parlem de guions. Així que aquests punts de vista haurien de ser contradictoris, oposats, d'alguna manera, o, si no són oposats, aportar a la història anterior el detall que sembla resoldre-ho tot.
Molt bé. I jo aportaria un tercer element. Quin ordre? De quina manera distribuïn aquest joc? Perquè això és com una partitura. I, bàsicament, qui comença la història o qui l'acaba és molt important. O sigui, si hi ha aquest pes específic, i tu l'has dit molt bé, aquest punt de vista té que tenir la seva gradació i el seu valor, doncs la manera com ho presentem, a l'ordre en què donem entrada o sortida als personatges, clau en l'efecte Rashomon, també seria un element importantíssim a tenir en compte.
Bueno, i també, a veure, posem-nos amb el llapis darrere l'orella i pensant com a guionistes, tu al final tu trobes una història, has de buscar una història, la coneixes, el guionista coneix perfectament la història, no estem fent un joc de mans, tu coneixes la història, potser no la reveles, no cal.
No, perquè això és molt important el que estàs dient.
Estàs donant el poder als personatges. Em sembla que va ser un altre capítol anterior, potser, que parlàvem de com els personatges cobraven vida a través de la construcció de la seva vida secreta. I que es deixaven fer, moltes vegades. Moltes vegades sembla que s'escapin de les mans a l'hora d'explicar la història. I aquí passa exactament el mateix. Li estem donant el poder d'explicar una història que només el guionista coneix. Però és la història que rebrà i percebrà l'espectador lector de la nostra redundant història. Ja, història
sí, sí, i compte, no tot té que estar revelat. No? No tenim que donar tota la informació. Aquests buits també són importants. Per què? Perquè precisament ens donen, formarien part d'aquests elements inaprensibles que fan que tu vulguis conèixer més i a la vegada que l'espectador treballi una mica. O sigui, que l'espectador també s'involucri en el nostre relat, també participi en el nostre joc i d'aquesta manera al final estem ballant tots una dansa que és la nostra narració, la nostra proposta i aquest efecte Rashomon llavors cobra tot el seu sentit i tota la seva força real.
Clar, en certa manera és el guionista que està convidant a ballar. Bueno, sempre ho fem, no? Convidar a ballar l'espectador.
Sempre, d'una manera o altra és un ball. Nosaltres marquem un ritme, l'espectador es pot seguir, es pot trepitjar, podem fer-ho d'una manera més solvent o menys solvent, però bueno, aquesta música, aquesta partitura, doncs la tenim que composar entre tots.
I tant. Bueno, doncs tu diràs.
Doncs no sé què dir més. O sigui, ens faltaria una tercera veu. No sé a qui podríem convidar, però
bueno,
en efecte.
David, al final també, escolteu això, perquè això jo penso que és també una oportunitat per explicar un curtmetratge i convertir-lo en un llargmetratge.
També,
tu tens una història petita i dius, sí, però és que ara te l'explicaré, però diferent, te l'explicaré des del punt de vista de la dona, ara del gos, ara del... Dona igual, però canvia tot. És qualsevol veritat. Història... Mira, hi ha una perversió. Estem jugant a pervertir.
Sí, sí.
Tu te'n recordes dels contes aquests des del punt de vista del Llop.
Sí,
de
sí, 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 sí,
des del
correcte.
Punt de vista del Llop. Canvia tot. Ho canvia tot. Doncs pues això també seria efecte Rosamond. Explicar la història des del punt de vista inesperats que t'expliquen una veritat alternativa, però no per això menys certa.
És veritat. Per tant, jo dedueixo que l'efecte Rosamond va molt més lluny que una tècnica. És que gairebé una filosofia.
Para, és una tècnica. Deixa-ho córrer, David. O sigui, te veig venir des de lluny.
Diria Sauman que la veritat, el món era líquido.
D'aquí doncs, comencem a parlar d'empatia, de com me veus tu, com sí, te veig sí, jo. Sí, sí, deixa-m'ho córrer.
Bueno, què li han posat al cafè?
No sé.
És la meva pregunta. Avui m'estic donant la beguda directament.
Pues potser jo el que faria seria acomiadar aquest programa. Mira, m'ha agafat un gust d'això d'acomiadar els programes.
Ah, doncs...
I sobretot, que disfruteu molt de la vida i no feu enfadar la iaia per Nadal.
Molt important.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.